Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosana, el qui us parla. Amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin una vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest dematí parlarem amb Judit Torres, directora de la residència de Llinars, del grup Pere Mata, i amb un usuari del centre, el senyor Demetrio. I després en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, sobre la coordinació d'activitats empresarials. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí amb És gran ser gran. I abans de presentar, que a més avui tenim una sorpresa molt especial per nosaltres, un petit consell de salut.
Si hi ha una part del cos que fem servir cada dia, però a la que no donem prou importància, aquesta és la boca, i en concret les dents. Tinguis l'edat que tinguis, les teves dents han de rebre cures i atenció. Una dentadura sense cura pot produir que no mengis bé amb conseqüències negatives. Una visita anual a l'odontòleg i una correcta higiene poden ajudar a mantenir les peces originals durant anys. Mai és tard per començar a cuidar la boca.
Bon dia i bona hora, Carles, que abans no t'he presentat.
Bon dia, Jordi, no.
Carles Reixac, terapeuta, gerontòleg...
Treballador social.
Treballador social. A més, els seus oients és del Barça, això és important. Després ja tenim un convidat aquí que ja ens explicarà quina és la seva orientació del futbol. Quin és el tema del dia que ens tens preparat?
Doncs el tema del dia que avui porto preparat és la transparència. Ara fa uns dies parlàvem amb en Josep de Martí, que ja fa un temps que no el tenim aquí, i m'explicava com va començar InfoResidències. M'explicava el fet de que fa 22 anys, quan es va crear el portal, ell i seva dona, Núria, anaven per les residències, que ja coneixien de feia anys, i els hi preguntaven si volien estar a InfoResidències. I la primera pregunta que els feien és: què és això d'internet? L'any 2000, a Espanya, amb el sector de les residències, encara costava una mica el tema d'internet, què era internet, com funciona, com em poden trobar per internet. I cert que a dia d'avui la cosa ha canviat moltíssim. En aquest canvi, una mica InfoResidències ja ha contribuït amb el seu pic i pala, que es diu, anar movent consciències, però també cert és que avui la gent busca molt una residència per internet. De fet, hi ha uns estudis que demostren que fins al 60% de la gent que busca residència ho fa per internet. I el que és més important, i aquí també ho volem parlar, la gent quan busca per internet vol informació, la vol ja, i la vol sense haver-la de demanar. Això és important. Llavors, en aquest sentit, el que nosaltres oferim a una residència que estigui en InfoResidències és el fet que puguin publicar informació important, com per exemple la ràtio de personal, actes d'inspecció de serveis socials i també de sanitat. Però aquí també ve un tema que seria com comparem les residències i com establim criteris entre elles. I per això vam crear això, l'indicador de transparència. És important que la gent sàpiga això perquè em sembla que fa anys que no en parlàvem aquí a la ràdio, d'aquest indicador de transparència. Considerem que és important perquè, a més, i aquí ve el punt clau, considerem que en InfoResidències hi ha tres tipus de transparència. La voluntària, l'obligatòria o la forçada. De fet, això m'ho explicava l'altre dia el Josep. Podríem definir la transparència voluntària com aquella que és la que prediquen la gent que està a InfoResidències, les residències, i és una transparència que és voluntària en el sentit que tu decideixes ser transparent i publicar la informació. Per tant, pensem que a aquests centres els cal un reconeixement. En segon lloc, com diem, hi ha aquesta que podem dir que és obligatòria. Aquí pensem que no té cap mèrit, no? Una transparència obligatòria seria aquella que, per exemple, ve establerta per la normativa. Parlava en Josep de que als països com Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units es publiquen els resultats de les inspeccions, inclús hi ha algunes en les quals han de posar-la a la porta abans d'entrar, hi ha la inspecció. Per tant, no té cap mèrit especial ser transparent en aquests casos perquè t'obliga la llei. I per últim ve la forçada. Estem en el segle XXI, Molta gent, bueno, tothom, no ens enganyarem, té un mòbil, i a vegades tothom pot gravar, pot enregistrar tant vídeo com veu coses, i la persona que ho grava té el poder de si ho publica o no ho publica. Per tant, hem de dedicar un temps molt important a fer bé la feina, però també un petit temps a demostrar que ho estem fent bé. Per tant, hem de tenir en compte que amb la pandèmia i postpandèmia el sector ho ha passat molt malament. Nosaltres pensem que apostar per la transparència voluntària és molt més fructífer, molt més profitós, que no haver d'apostar per l'obligatòria quan algú t'ha publicat alguna cosa de la qual tu no has pogut donar la teva opinió.
Moltes gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Llavors, Carles, quina sorpresa ens tens preparada avui?
Doncs avui tenim el programa convidats presencials, Jordi.
Exacte.
No
ara
per telèfon,
temps.
Ja feia Exacte. Temps que ningú ja podia venir per tema de pandèmia i logística. I avui contem, primer de tot, amb la Judit Torres, que és la directora de la residència Llinars del grup Pere Mata. Hola, Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem primer ara parlant amb tu, després parlarem amb altre convidat. Explica'ns una mica, primer de tot, on està ubicada la residència.
Doncs la residència està ubicada al municipi de Llinars del Vallès, justament una mica al cor del Vallès. Estem rodejats de naturalesa, al costat d'un parc, i és una residència de nova construcció, sense barreres arquitectòniques, i estem ubicats justament a dins del poble, a la part del quasi el centre del poble.
Quan em dius nova construcció, em pots dir l'any més o menys?
Pues mira, ara avui celebrarem aquest any el 17è aniversari. Fa 17 anys que es va obrir la residència i, bueno, tot i ser ja uns anys que es va construir, la veritat és que es va fer amb una construcció molt moderna, amb una única planta, sense barreres arquitectòniques i amb una, bueno, amb una modernitat d'instal·lacions que és, bueno, que encara en gaudim avui dia.
El que també hem de destacar en aquest cas és el fet que, segons comentes, el ser de nova construcció ara té, com deies, 17 anys.
Sí.
El ser nova construcció i ha sigut un centre ja construït per ser una residència, no ha sigut alguna casa que han hagut d'adaptar, per tant, aquí també hi ha uns conforts i uns espais que a vegades no podem trobar per temes de logística amb altres tipus de centres. El que també et volia preguntar és, aquesta residència, com diem, la residència Llinars, del grup Pere Mata, quantes places té?
120 places.
120 places. I de quin tipus són? Públiques, privades?
Tenim de les dues, tenim places públiques i tenim places privades. Principalment privades, però també disposem de les places públiques.
I com va la llista d'espera?
Doncs bé, tenim la plaça pública, evidentment, doncs la llista d'espera sempre va rodada, va bé, i la llista de privada, doncs és veritat que amb la pandèmia sí que hem notat una mica les conseqüències, doncs, del tema Covid, però de moment anem cobrint bé les places, i tot i que encara en tenim de disponibles, però anem a poc a poc al ritme, però anem cobrint.
Ens pots recordar en un moment, si algú volgués una plaça privada, on ha de trucar per preguntar?
Sí, ha de trucar a la residència al 93-841-3510 i demanar informació. La treballadora social o la direcció del centre l'atendrem i li explicarem totes les característiques del centre i les condicions.
També et podries una mica, podríem dir, com mullar i dir-nos més o menys quin temps tu preveus de plaça d'espera públic hi ha? 3 mesos, 6, 12...
De pública tenim aproximadament uns dos, tres anys de llista d'espera. Pública tenim molta llista d'espera, la veritat és que sí. Clar. Privat és més àgil.
Entenc que inclús podria arribar a ser més ràpid per una dona que per un home?
Sí. Les places d'home encara es ralenteixen més.
I en quant a que esteu al centre del poble, en un poble que no és una gran ciutat com Barcelona o Tarragona, teniu l'opció de tenir un jardí
Sí, nosaltres disposem de dos patis interiors que les habitacions donen directament als patis, per tant els residents poden sortir al pati quan volen, allà tenen les taules, el seu espai per prendre el sol, per gaudir de la natura. I després tenim una terrassa principal, també molt gran, amb una zona doncs, de descans també pels residents, i al davant, just al davant de la residència, disposem d'un parc amb instal·lacions d'un parc municipal, al mig de la naturalesa també, amb gespa i molts espais també.
I ara que ja coneixem una mica on està el centre, les instal·lacions, com està, diguem, estructurat, ens pots explicar què hi feu? És a dir, quin tipus d'activitats poden fer els usuaris en el dia a dia?
Sí, nosaltres, sobretot el nostre objectiu és fer que el projecte de vida dels residents que ells tenien en els seus domicilis el puguin mantenir el màxim de temps possible dins de la residència, no? Sempre treballem sota el paradigma de l'atenció centrada en la persona, intentem que les activitats que fan els residents sempre siguin amb sentit, ens prenem doncs, el temps per estudiar les seves històries de vida, les seves preferències i adaptar les seves activitats al màxim doncs, a aquestes preferències. No? És veritat que tenim un bloc molt gran d'activitats fisicofuncionals, no? Doncs la psicomotricitat, gimnàs, tot el tema de fisioteràpia individual. Després tenim l'altre gran gruix d'activitats que són les activitats més psicoestimulatives, que són doncs, tot el tema d'estimulació cognitiva, tallers de memòria, etc, per preservar totes les capacitats més cognitives. Després tenim el gran gruix també d'activitats lúdiques, totes les que treballem a través de les festivitats o a través de el Nadal, la Castanyada, totes les festes. I després nosaltres tenim una àrea d'estimulació sensorial, una sala Snowsellen, on també treballem totes les capacitats més sensitives de les persones que tenen més deteriorament cognitiu i que es poden beneficiar molt més d'aquest tipus d'activitat més basal, no? I després les activitats que fan a nivell cognitiu també les treballem molt amb les noves tecnologies, amb Smart TV, amb tablets, amb ordinadors. Els residents estan com molt acostumats també a treballar amb aquest tipus de tecnologia ara, actualment.
Home, és molt bo això que també treballeu amb noves tecnologies perquè no és algo molt habitual, és a dir, cada cop ho va siguent més, però que a més els residents s'hi adaptin, no? És a dir, costa per no parlar d'aquesta sala de Snowsellen, que encara no he vist molts centres aquí que en tinguin una pròpia. Tenen potser elements no, de Snowsellen, però no una sala com a tal. El que també et volia preguntar, hem dedicat un espai també a parlar d'activitats lúdiques que ens comentaves. Mm-hmm. Quines són les preferides?
Pues mira, la preferida jo crec que és el bingo. El bingo és una de les
anava a preguntar jo pel bingo.
Estrelles, que la bingoteràpia, però sí que és una de les que més els agrada i després totes les que tenen a veure amb les festivitats populars, eh? Aquestes les gaudeixen molt, ara recentment hem fet el carnaval, l'enterrament de la sardina, doncs totes les festivitats més de temporada i les més específiques o les més temàtiques, no? Si per exemple tenim residents que són d'Andalusia i fem el dia d'Andalusia, doncs això ho gaudeixen com una de les activitats que més els agrada, no? I sobretot són aquelles que tinguin alguna cosa a veure amb les seves històries de vida, això és el que més gaudeixen.
I una pregunta. Ara mateix ens posem en la pell d'una persona, una família, que està pensant en la vostra residència, la residència de Llinars, i fa la primera trucada per preguntar informació. Explica'ns en dos minuts quin és el procés des de que fa aquesta primera trucada fins que finalment entra a viure al centre, en el vostre.
Doncs mira, quan un cop truquen, nosaltres abans de la pandèmia, ara amb la pandèmia doncs, a vegades ens ha sigut una mica més complicat fer les visites a les instal·lacions, però poden fer la visita a les instal·lacions del centre, els hi ensenyem com és la residència, els hi ensenyem doncs, com és la nostra manera de treballar, els hi fem aquesta informació, aquest traspàs d'informació de les condicions que ells necessiten. El resident pot fer la visita acompanyat de la família o a posteriori, un cop després del primer contacte, i a partir d'aquí, si ells ens concreten ja directament quan volen entrar, només és una qüestió d'agilitzar tràmits burocràtics de paper i quan ells volen ingressen, si hi ha plaça disponible, que en el cas de la privada és relativament senzill que tinguem alguna plaça disponible ara actualment.
És a dir, que des de que hi ha, com dèiem, aquesta primera trucada fins que fan a l'ingrés, poden passar en privat uns 2, 3, 4 dies.
Sí, sí, sí. Inclús en 24-48 hores hem arribat a fer també els ingressos. Depèn de l'urgència també de la família, no? Hi ha famílies que la necessiten amb molta rapidesa i pues, si es donen els condicionants, doncs ingressen.
Doncs hem parlat ja de la residència, després reportarem els telèfons també. Ara vull parlar con el notari de la residència. Hablamos con Demetrio Zúnica. Hola, Demetrio, buenas tardes.
Sí, señor.
¿Cuánto tiempo lleva usted en la residencia?
5 años va a hacer.
5 años lleva usted ya en la residencia. ¿Cómo la conoció?
Fue mi hija la que lo buscó, lo encontró y me lo enseñó y me gustó mucho y me quedé.
¿Antes vivía usted con alguien en su casa o dónde vivía usted?
Con mi familia. Pero antes de subir allí ya quedé viudo y me quedé con mi hija. Y mi hija tuvo un disgusto con el falleció el marido. Y entonces yo le dije, mira, para reponerte y bajarte un poquito el ánimo, vamos a buscar una residencia un mes o dos. Y luego, pues sí, está bien pensado. Y entonces ella se encargó de buscar hasta que dio con esta, que es una preciosidad de residencia, la verdad. Y me gustó mucho. Y me vine para estar un mes o dos, nada más. Uh-huh. Pero como ya soy mayor, le pensé a mi hija, dice, bueno, pues si cuando quieres papá, devuelve, que yo me encuentro bien, pero no se encontraba bien, le faltaba tiempo para responder. Sí. Digo, mira, ¿sabes qué? Estoy muy a gusto, se porta muy bien y sé gente preciosa la que hay aquí. Digo, me voy a quedar un tiempo más, a ver. Y aquí estoy.
Y entiendo.
Me acostumbro con él y 5 años llevo ya.
Y una pregunta, ¿antes usted vivía en el pueblo o dónde vivía antes?
Vivía en Barcelona.
En Barcelona. Y he acabado en Llinars. Casi nada. ¿Y cómo fue el integrarse en la residencia, los primeros días?
Bien, lo normal. Yo tenía a la señora que también tuve en la residencia, pero tuve en la residencia en piso, que es muy diferente a esta. Uh-huh. En piso, pues sí, están cómodas, están asistidas, pero no tienen la libertad de salir a la calle, al patio, de tomar el sol, de muchas cosas. Y esto es una planta baja como si fuese un caserío,
¿sí?,
para mí. Y eso es diferente. Y claro, como ya viví, o sea, que ya viví la vida con mi señora, que estaba en residencia, pues cuando vi esta, pues, a ojos cerrados, me quedé. Sin pensarlo 2 veces. Y la prueba está en que sigo. Y si no me echan, seguiré.
Y una pregunta, ¿qué es a usted lo que más le gusta?
La residencia, la amabilidad que tienen todos y lo amables que son y lo bien que se portan conmigo.
Está bien.
Eso.
¿Y la comida?
La comida, bien.
¿Bien?
Sí, no soy de comer, pero bien, sí.
Es una pregunta importante porque hay gente que o le gusta mucho o no le gusta nada. No hay...
Yo termino normal.
Sí, normal.
Cuando tengo hambre, la verdad, como. Y cuando no, digo, me sobra. Ya está.
Y ahora la última pregunta, la pregunta más importante. ¿Usted recomendaría la residencia?
Yo sí. Sí. Si se aclimatan y tienen eso de gusto decir... Reconocen las cosas. Yo sí. A cualquiera le recomendaría que viniese.
Que al menos pudiera ir a verla, ¿no? Sí, es importante. Sí. Pues...
Es maravillosa, la verdad. Es una planta baja, tiene vistas a todos a los cuatro
vientos.
Una maravilla, la verdad. Su patio interior. Que puedes ir al patio y tras de patio aislarte como si fueses un monje.
Perfecto.
Y estás bien. Y luego tienes la calle.
Perfecto.
Tienes la calle para disfrutar de... Ahí abajo un campo de fútbol y un jardines que vienen los chavales del pueblo y allí te pasas las horas mirándolos y te distraes.
I Judit, podem recordar abans d'acabar l'entrevista un altre cop el telèfon?
Sí, 93-841-3510.
Un altre cop?
93-841-3510.
Recordem la residència Llinars i hem parlat amb la directora, amb la Judit Torres i amb el senyor Demetrio Zúnica. Moltes gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs estem tan contents, Jordi, que hagi vingut una persona, bueno, en aquest cas dues presencialment, que a la borsa de treball, vull aprofitar que tenim aquí la Judit com a directora de la residència de Llinars, perquè ens digui així ràpidament si tenen alguna vacant de feina per la residència de Llinars.
Doncs sí, actualment necessitem una infermera a 40 hores i una diplomada en treball social també a 40 hores, així que qui vulgui presentar la seva candidatura estarem encantats de rebre-la.
La incorporació és immediata?
Immediata, sí.
I com poden fer-vos arribar al currículum?
Doncs si poden enviar el correu electrònic torrejota@peremata.com o trucar al telèfon 93 841 3510.
Perfecte. I tot i que avui hem tingut aquí la residència de Llinars, tenim també altres ofertes. Les anem a comentar així ràpidament. Comencem per la zona de Tarragona, on el grup Lunada està buscant diferents professionals, està buscant gerocultors i gerocultores a jornada completa, tant per les residències tant, diem, de Tarragona, com també veig aquí del Maresme i també de l'àrea metropolitana. Això per un costat. Per altra banda, la residència Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres, a Reus, també busca gerocultor, gerocultora. Si fem un salt cap a l'altra banda, cap a Girona, Orpea Girona està buscant tant psicòleg o un psicòleg com un educador o educadora social. I fem l'última part de la comarca, diguem, més d'interior, cap a Lleida, on la residència Joviar busca gerocultors i gerocultores, infermers o infermeres. Saltem ja a Barcelona i anem ja a ofertes, diguem, del gruix de la zona de l'àrea metropolitana, i trobem que la residència Bacomar, la residència Primitiva Barba, Sant Vicenç dels Horts, Centre Geriàtric del Bages, a Castellbell i el Vilar, i la residència Verge de Montserrat, a Torrelles de Llobregat, tots elles busquen educador o educadora social, i, per altra banda, també busquen un altre perfil, com pot ser el de fisio, busquen fisio, concretament, al CRAL Sant Just, a Sant Just d'Esbert, Santa Rita, Castelldefels, i als Jardins de Barcelona, Barcelona Ciutat. També comentem un perfil no molt habitual, que serien els professionals administratius, que hi en busquen el SAT a Siscat, Servei d'Atenció Domiciliària a Siscat, repetim, i també a la residència per gent gran Vitalia Sant Just d'Esbert. Per últim, ho diem cada setmana, si ets gerocultor o gerocultora, sobretot de la zona de Barcelona i Rodanies, pots anar, em sembla, a qualsevol residència de Catalunya, entregar el currículum i te l'acceptaran. I per no dir si ets infermer o infermera, ens comentava ara la Judit que busquen. Abans feien una baralla dialèctica amb el Jordi de que van molt buscades les infermeres i que aviam quina corre bola. Per tant, penso que si ets també infermer o infermera, pots anar a qualsevol centre de Catalunya a entregar el currículum.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui a la consulta, Jordi, parlem d'alternatives a la residència i ho parlem per un motiu, i és que aquí en el programa algun cop ja hem parlat de servei d'atenció domiciliària, que és molt útil, sobretot en aquests moments en els quals no hi ha, penso jo, molta dependència. Quan ja n'hi ha molta, potser és millor tirar per una residència, estan més acollides les persones que atenen i també les ateses. I també hem parlat dels pisos amb serveis per la gent gran. I avui parlem, ens ha arribat una pregunta que ens diu, em dic David, i el que vull preguntar és quina diferència hi ha entre co-living i co-housing. Un cop n'hem parlat aquí el programa molt ràpidament, però em sembla que és bo ràpidament, amb aquests minuts que ens queden, analitzar les diferències. He estat buscant per internet i hem de tenir en compte que un co-housing, o també es dit co-vivenda, és una espècie de vivenda col·laborativa en què habiten un grup de persones. Aquest grup de persones ja s'ha posat d'acord, es coneixien d'abans, i han treballat en un projecte que serà el on ells volen viure. Aquest projecte està pensat perquè hi visquin un grup de persones amb afinitats comunes i també interessos comuns amb un llarg temps. Hi ha espais privats, hi ha com micropisos i hi ha espais comuns. Però ja us diem que la base d'aquest projecte és que la gent es conegui i estigui allà molt de temps. En canvi, en quant al co-living, que no el coneixíem tant, sí que m'he sentit a parlar, però no era tant pel sector, podem dir, com sènior, com si ho és el co-housing. El co-living, la idea és que ho sol fer un promotor immobiliari. La gent que hi viu no es coneix prèviament, sol ser, per exemple, grups de joves o grups de, per exemple, no sé, d'arquitectes, treballadors que treballen en un sector comú, i ve a ser més, podem dir, com una vivenda de lloguer a l'ús, és a dir, la gent va allà un temps i marxa. No és tan important el fet que estiguin molt de temps com sí que ho és que aquestes persones siguin més o menys iguals en quant a professions o edats. Per tant, quines diferències hi ha a grans trets, com deia, ens preguntava el David aquí a la consulta? La gran diferència és el qui ho promou, si és un promotor sol o és un grup de persones que volen viure, es coneixen de forma comuna i llarg temps, i també en quant al tema de com paguem això. Normalment un cohousing es compra, es paga el projecte, i en canvi un co-living sol ser més de lloguer.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja estem arribant al final des Gran Segran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. Bona tarda, Judit Torres. Buenas tardes, señor Demetrio.
Gracias, ha sido un honor.
Fins la pròxima.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Tornem a estar aquí. I avui per parlar del CAE. Em podies explicar què és això del CAE?
Perdoneu-me que rigui, no? Tothom em fa la mateixa pregunta, no? Perquè, bueno, en el segle XXI moltes vegades caiem en la frivolitat de fer contraccions, les inicials a modus de sigles, no?, de diferents conceptes, i el CAE no és una excepció, no? El CAE és la contracció de coordinació d'activitats empresarials. Això és, pues, la C, la A i la E, Llavors, que també tenen la mandanga, no?, el nom aquest, no?, coordinació d'activitats empresarials. I, bueno, i això què vol dir, no? Exacte. Pues, bueno, regular les... Hi ha un Real Decret, que és del 2004, que regula les relacions entre empreses i quines mesures de seguretat mínimes cal adoptar per evitar l'accident del treballador.
Aquí tinc una notícia que realment fa una mica de fredar. No sé com tu la pots interpretar, no? Que 705 persones al 2021 van perdre la vida. Amb dades de sinistralitat laboral. És molt? És poc? Com la mesureu?
Bueno, jo per mi, encara que hagués una víctima, seria molt, no? Perquè hi ha una llei que, bueno, fins ara tothom, entre cometes, fa el que pot, no? Alguns inclús se la rifen, no? Que és la llei de prevenció de riscos laborals. 27 anys una llei i que any rere any hi hagin cada any més accidents, pues, home, evidentment fem-s'ho mirar, no, és moltíssim, no? Però, repeteixo, per concepte, ja prou fotut és aixecar-se al dematí i anar a treballar com perquè jo me la tingui que jugar en el meu lloc de treball, no? Vull dir, i per mi això és un atemptat a la raó.
Llavors, en els últims 10 anys, és a dir, per fer un salt amb el tema del Covid, que moltes vegades això pot despistar amb les dades que estan sortint, en els últims 10 anys, quina ha sigut l'evolució? Més o menys, Ja sé que sempre et demano dades, però més o menys.
Bueno, a veure, evidentment, en els temps Covid, doncs això de l'accidentabilitat, evidentment, va baixar derivat a que no havia activitat, no? Però l'hora de la veritat, la que ha hagut un repunt de l'activitat laboral, doncs hem tornat a agafar aquest trampolí, no?, aquest trampolí de sin razón, no?, que es diu en castellà, no?, i ha tornat a equiparar-se com l'any 2019, i això és preocupant. Per això el que vam parlar, no?, en dates anteriors de la campanya d'inspecció, per intentar controlar-ho, evidentment.
Quins són els sectors més afectats amb aquesta sinistralitat?
Bueno, a veure, la sinistralitat laboral en aquests moments, tal com vam dir l'altre dia, la primera causa d'accident no és les caigudes, no són els atrapaments o els talls, són tots els temes psicosocials, no? O sigui, la causa d'accident número 1 en aquests moments són els ictus i els infarts, fruit de l'estat tensional en què viu la societat. Llavors, bé, la segona causa, el tema de seguretat vial, no? Els accidents in itinere e in mission, no? I aquí, cuidado, perquè entra el tema de la coordinació d'activitats empresarials també, no? Perquè, clar, quan són accidents in mission, no?, vol dir in itinere, de casa al treball, del treball a casa. Els accidents in mission és del treball a casa d'un client derivat a l'activitat que m'encomana l'empresa. Escolti, vagi a reparar una màquina a casa del client aquell. Doncs, bueno, aquest in mission és un accident que és derivat del treball. Podem dir, bueno, però és que és un accident de trànsit normal i corrent. No. Com gestionem la feina? Vivim d'improvisacions contínues? Ostres, doncs mira, tenies que anar aquí, però ara te'n vas allà. I bueno, depèn de com gestionem, doncs per una banda augmentem l'estat ansiolític del treballador i per una altra banda, com que va fletxat, doncs evidentment la conducció li passa factura.
Ja tornem a estar aquí, Acció Preventiva. Hem tallat un moment amb en Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva. Ens podries dir quins són els eixos d'aquesta coordinació d'activitats empresarials?
Mira, la coordinació d'activitats empresarials són aquestes mesures de seguretat mínimes que tenim que prendre les empreses abans no contractem a un proveïdor extern, no? I estan basades en documentació, bàsicament en un documentació que ens portin tot un reguitzell de documentació abans d'entrar aquests treballadors dintre la nostra organització. Després, si voleu, repassem quins documents tindrien que portar. Però diguem-ne que hi ha dos grans eixos. Un, documentació abans d'entrar aquests treballadors o treballadores a l'empresa client, i una vegada han entrat, seguiment i control d'aquests treballadors que no treballin com els hi passi pel monyo, sinó que ho facin seguint les normes de seguretat. Per tant, dos grans eixos, documental abans d'entrar, seguiment i control després d'haver entrat a l'empresa i estar executant la seva tasca.
Des d'una empresa petita, que és el que mana una mica aquí al nostre país, és molta la documentació que demaneu o que es demana?
Bueno, diguem-ne que són una sèrie de... Clar, depèn de les tasques que vinguin a desenvolupar aquests senyors o senyores i quan perillosa siguin, no? Però en si tindrien que demanar els papers en tres camps, no? En matèria laboral, en matèria d'assegurances i en matèria de prevenció de riscos, eh? Perquè en tres camps.
Aquests treballadors són a través de la pròpia empresa o són gent que ve d'altres empreses a treballar amb nosaltres?
No, els de la pròpia empresa van per una altra banda. O sigui, El Real Decret aquest de coordinació d'activitats empresarials regula les relacions entre dues empreses, la que té la necessitat d'una determinada feina,
correcte,
amb la que li ve a prestar el servei per cobrir aquesta necessitat, ja sigui que li enviï un treballador o 4 o 24.
Llavors, això en un sector com la construcció deu ser molt propi.
Bueno, això és el pa nostre de cada dia i evidentment, això es fa molt ferragós, molt feixuc. Sí.
Llavors,
però aquest Real Decret, a vegades que posem la botiga de fruiteria de la cantonada o la peixateria, imagineu-vos-ho, una peixateria que se li ha espatllat una màquina de fred, vale, per poder congelar els peixos o refredar els peixos d'un dia a l'altre, no? Que li ha quedat, no? Que no li han comprat tot el que li han portat de la llotja i li han quedat quatre peixos. Bueno, doncs aquesta nevera se li espatlla i, evidentment, tindrà que reparar-la. I aquí, el propi peixater, no? Una empresa especialitzada en fred, no? Doncs el senyor o senyora de l'empresa especialitzada en fred que ens vindrà a fer la reparació, doncs li tindrem que demanar una sèrie de documentació i, si no, estem assumint un risc implícit, la peixateria, de que, bueno, doncs, arribat a l'accident que causi un dany significatiu en una seqüela irreversible en aquest treballador, pues qui tindria que pagar les conseqüències ja no seria l'empresa de fred que ve a fer la reparació, sinó en primera instància la peixateria, i després ja reclamaran jurídicament a l'empresa de fred. Per tant, no és moco de pavo, hi ha que mirar-se un carinyo, això.
Llavors, m'estàs dient, per dir-ho en un llenguatge molt més col·loquial, si ve a treballar, jo tinc una empresa que entra un professional a arreglar un aire condicionat i no li exigeixo aquesta documentació, aquest compliment de la normativa, el responsable acabo sent jo, dueño de la meva empresa, si el de l'aire condicionat, per exemple, es fa mal?
Sí. Sí, sí, vale. De totes.
Vale.
Sí,
sí. És bo, és bo simplificar-ho tant, perquè un simple, quan dic simple, un treballador que ve a arreglar un aire condicionat, que és bastant habitual, o una nevera en un restaurant, o el que sigui, si no hi ha un compliment i una exigència per part nostra, doncs tenim un problema, i el problema pot ser important.
Sí, sí, i a més és que quedem exonerats d'aquesta responsabilitat en quatre documents, no? Vull dir que, per això dic que tampoc és tan complicat, no? Bueno, en aquest cas d'un aire condicionat, clar, una altra cosa és en la construcció, això era més complicat, no?
Llavors, quines serien? Hi ha altres responsabilitats? Si en matèria de coordinació pues no som exigents?
Bueno, sí, com vam apuntar l'altre dia, pues, bueno, poden haver multes i sancions en primera instància via administrativa, és a dir, la inspecció de treball. Si el treballador es fa un dany, no?, que li generi una seqüela irreversible, pues, llavors la cosa anirà més, ja no es quedarà via laboral, sinó que anirem al civil i ens tocarà indemnitzar-lo pels danys i perjudicis. I finalment, en casos, diguem-ne, extrems o més remots, si aquest accidentat pot demostrar que hi ha manca de mides de seguretat per part de l'empresari, pues, fins i tot presó, i la gent no és conscient d'això. Jo no vull caure en l'alarmisme, però sí que evidenciar la necessitat de que la gent té que documentar-se i estar ben assessorat.
Avui és un dia que ens estàs assustant una miqueta, ja sé que és un dia tranquil, estem en cap de setmana, però bueno, és important que aquesta informació arribi al petit i gran empresari, a tots els empresaris, a tots els executius, per prendre consciència de que no passa mai res, però quan passa, tenim que anar al tanto. Llavors, ara, uns segons de publicitat i tornem.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Seguim a Acció Preventiva amb Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva, l'empresa que està col·laborant aquí amb Ràdio Estel. I seguint una mica aquest fil, què tinc a fer com a petit, mitjà o gran empresari o executiu d'una empresa en el qual començo a prendre consciència d'aquesta responsabilitat per evitar que en reclamin algun tipus de responsabilitat? Perquè els nostres oients ja estan agafant el paper i el boli i diuen, què tinc a fer per evitar tot això que ens estàs comentant?
Pues la recepta és molt senzilla. Tenim que demanar-li... O sigui, tenim el Real Decret aquest, que és el que pretén. el que pretén és prendre unes cauteles prèvies a la incorporació d'aquest treballador a casa nostra. Llavors, clar, el primer, tindrem que agafar i tindrem que verificar que aquesta persona, pues, l'empresa a la que hem contractat aquesta reparació el tingui donat d'alta a la Seguretat Social. Això és importantíssim i la gent no és conscient. Si aquest treballador se m'accidenta i la seva empresa no el té, aquest reparador de l'aire condicionat, no el té d'alta a la Seguretat Social i s'accidenta, a on s'haurà accidentat? A casa nostra. I qui és el beneficiari de la prestació d'aquest senyor? Nosaltres. Això què vol dir? Pues que nosaltres automàticament tindrem que assumir totes les responsabilitats derivades de l'accident. Per tant, a tots els efectes, és un treballador, fixeu-vos en el que us vaig a dir, fixa, és un treballador fixa en la nostra plantilla, per haver consentit que una empresa m'enviï una persona que no té donada d'alta. Aquest senyor estava sense cobertura legal. Per tant, si l'hem posat a treballar a casa nostra i ho hem consentit i s'accidenta, és fixa a la nostra plantilla. I nosaltres tindrem que cobrir les responsabilitats derivades de l'accident. Per tant, en un primer moment, només a l'alta de la Seguretat Social per verificar que aquest senyor el tenen donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social. Si és autònom, doncs l'alta d'autònoms. Això en primera instància. Per altra banda, en aquesta empresa ve a fer-nos una sèrie de tasques. Per tant, li tindrem que demanar també la categoria professional de la persona. Si un treballador té que tocar corrent elèctrica, per exemple, té que ser un oficial primera. No pot ser un becari, no pot ser un ajudant, no pot ser un oficial tercera. Té que ser, per llei, un oficial primera. Doncs aquestes petites coses fa que tinguem aquesta prudència abans de deixar-lo començar la feina. Importantíssim, via laboral, l'alta de la Seguretat Social o l'alta d'autònoms i, evidentment, la categoria professional de la persona. En matèria d'assegurances, tindrem que, si volem dormir tranquils, tindrem que demanar-los la pòlissa de responsabilitat civil patronal. Què vol dir això? Pues que aquesta empresa té una assegurança que cobreix els danys que el treballador es faci a si mateix o li faci a un tercer de la seva empresa, o sigui, a un company seu. Sí? Això és important, perquè si s'accidenta ell mateix o treballen en parella de dos i un accidenta l'altre, bueno, aquests senyors estaran coberts per la pòlissa de l'empresa si es fan mals. I a partir d'aquí, el que està claríssim és que nosaltres no tindrem cap incidència. De no tindre aquesta pòlissa, si s'accidenten i l'empresa és insolvent, l'empresa de fred, doncs automàticament aquest treballador tindrà que quedar indemnitzat. I qui tindrà que indemnitzar-lo? Nosaltres. No quedarà més remei. I tampoc voldria estendre molt més. L'última cosa que tindrien que tindre en compte és demanar-li documentació en matèria de prevenció. De manera simplificada, pues que ha rebut la informació i formació sobre els riscos de les tasques que ens ve a fer a casa nostra. Per altra banda, un certificat conforme reconeix haver rebut els equips de protecció individual per poder desenvolupar aquella reparació a casa nostra, l'avaluació de riscos de les tasques que ens tenen que vindre a fer per veure, perquè nosaltres sapiguem si té que posar-se equips de protecció o no, de dir-li, escolti, que vostè en aquesta feina se'ls té que posar. Vale? I finalment, de manera molt simple, per un botiguer, per exemple, no? Pues, escolteu, jo finalment a l'apte mèdic, no? Conforme que està en condicions de salut per poder desenvolupar la tasca. Això, si estem en construcció, es complica moltíssim, però, repeteixo, prefereixo avui explicar-vos, diguem-ne, una botiga, una petita empresa, que no o algo molt complicat. Si voleu, un altre dia ja aprofunditzem més en el tema.
Em sembla que, i ara deixarem que el David ens passi una mica publicitat, tothom els nostres oients, i el David i jo també, des d'aquí a l'estudi de Ràdio Estel, comencem a prendre consciència de la importància de l'empresa que estàs dirigint. perquè jo ja m'estic, com es diu vulgarment, perdona, Xavier, que ho digués també, acollonint de la quantitat de responsabilitats que podem tindre per un simple operari que entra a casa i es pot fer mal. Passem publicitat i ho seguim comentant.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Seguim aquí Acció Preventiva amb Xavier Pladevall i fem un petit resum i si Xavier m'equivoco em corregeixes. Importància, quan entra algun treballador a la nostra empresa o inclús a casa nostra, entenc, té que estar donat d'alta a la Seguretat Social, entenc que tenim que saber quina és la categoria professional acorde amb les feines que vingui a fer a la nostra empresa, una assegurança civil coherent amb la feina que té que fer i, sobretot, documentació de prevenció. És així o m'he deixat algun punt perquè potser l'ensurt de tanta complicació...
Ho has dit perfecte, Jordi. Només fer-te una matització, que es comet una petita errada. I és que has dit si ve a la meva empresa o a casa nostra. No, si dius casa nostra... perquè l'empresa la considerem casa nostra, sí, però el nostre domicili particular, no.
Vale.
El mateix frigorista, perquè m'entenguis, que ve a arreglar-te una nevera a l'empresa o a casa teva, no entraria el Real Decret de Coordinació d'Activitats Empresarials. El Real Decret aquest de Coordinació d'Activitats Empresarials regula relacions entre empresa, no entre una empresa i particulars.
Vale. I perquè llavors, ho dic particular, la meva mare ja la tinc tranquil·la perquè com m'estarà escoltant, vaig a partir d'ara, la persona de l'aire condicionat o l'operari que ve a arreglar qualsevol cosa a casa, ja no li tinc que demanar tanta informació. Oh. I no ho dic en broma, vull dir perquè els nostres oients automàticament poden assimilar el seu cas particular de casa, no solament
sí, sí.
El d'empresa.
La mateixa reparació, fixeu-se, una comunitat de veïns. Que vingui, és un dia, el senyor de l'interfono que s'han fos els interfonos i no piten. El mateix servei, reparar un interfono. En el primer hi ha un bufet d'advocats. I en el primer segona hi ha el domicili del senyor Josep i la senyora Maria.
Hmm.
Aquest operari es fa mal en el bufet d'advocats i sí que li afectaria la llei de coordinació d'activitats empresarials, perquè hi ha dues empreses que intervenen, la de reparació de l'interfono i el bufet d'advocats, que sí, en si és una empresa. Vale? De baix risc, però és una empresa. Mentre que en el primer segon hi ha el senyor Josep i la senyora Maria i no hauria aquesta relació entre empreses. Hauria una relació entre una empresa, que és la de instal·lació o reparació, millor dit, de l'interfono, i un domicili particular. No afectaria aquest Real Decret de Coordinació d'Activitats Empresarials, en el que no caldria en cap dels casos demanar tota aquesta documentació.
Llavors, una pregunta que se'm ve al cap. Estem parlant, per exemple, d'una residència geriàtrica, d'un hotel, on el propietari de l'edifici és un, pot ser una societat patrimonial o una persona particular, però el gestor del negoci és un altre. El propietari de l'edifici és també responsable o corresponsable o només és responsable l'empresa gestora amb el proveïdor que pugui anar a fer la feina?
Si té un contracte de lloguer o de gestió,
sí.
O una sessió de gestió, el propietari no seria,
vale.
No seria responsable. Per què? Perquè, evidentment, ell té cedit un espai que el té llogat i l'ús d'aquest espai és privatiu d'una empresa. A partir d'aquí, el propietari ha cedit el que fan aquests senyors dintre del seu espai. Ha cedit un espai a canvi d'uns calés, en el que no seria responsable. El mateix senyor cedeix això a la mateixa empresa, però no ho documenta, no hi ha un contracte, senzillament sí. Li diu, bueno, pues ocupeu això i aneu tirant i aneu fent. Si no hagués contracte, evidentment sí que seria el responsable, el propietari.
Vale. Molt bon consell. Ara ens queda un minut, segons ens està dient el David. Es podries fer concluir aspectes importants i alguna recomanació d'algun seminari o webinar que feu per prendre més consciència del que està passant?
Pues sí, anem a veure, 13 importants. El Real Decret d'Activitats Empresarials és a la terra desconegut. El desconocimiento de la norma, com es diu en castellà, no exime de su cumplimiento. Per tant, recomanació a tothom que agafi i que es documenti en el tema. Webinar, en aquests moments no en tinc cap, des d'Acció Preventiva no en tenim cap de coordinació d'activitats empresarials. Sí que en tenim un gravat, per tant, tothom que s'identifiqui com a oient de Ràdio Hostel i li pugui interessar, info@acciopreventiva.com i li donarem l'enllaç per poder visualitzar aquest webinar d'una hora sobre coordinació d'activitats empresarials, on es donen unes eines molt senzilles per poder gestionar això de manera molt fàcil.
Pues moltes gràcies, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Com sempre, una forta abraçada.
Igualment, Jordi.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornarem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.